Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en com els pares separats comparteixen la tasca educativa. I per parlar-ne ens acompanyen la Carme Bartomeu. Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
La Carme és educadora, jesuïta Sarrià Sant Ignasi de Barcelona, creadora del programa formatiu Educalm per l'acompanyament de la comunitat educativa. Fas cursos, conferències, tallers per docents, alumnes, famílies i mares de bessons adolescents.
Sí.
Que això compta per doble,
doble
o triple. I també estem amb la Marta Pujol. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
La Marta és educadora sexual i afectiva, presentadora del programa Canvis del 3CAT.
Sí.
Un programa que jo fa molt poc que he descobert.
Sí? T'ha agradat?
M'ha agradat molt.
Merci.
I està tot penjat.
Tot.
Ja
es pot veure ja tots els capítols.
Per tant, molt recomanable per fills, famílies. Per sí. Fills, famílies...
Famílies seria interessant per obrir diàleg entre criatures i famílies. De 7 a 12, més o menys.
Preadolescents,
sí.
Inicia l'adolescència. Bé. Doncs anem a... comencem per la pregunta, ja, no? Si creieu que és imprescindible que els pares comparteixin la tasca educativa independentment de si segueixen sent o no parella?
Carme, endavant.
Evidentment, la tasca, la vida han de compartir. Jo diria, no només la part educativa, sinó tota la part integral del nen o de la nena o del jove. I no és fàcil.
No,
aquest ja és el titular,
aquí,
no?
S'ha de fer fàcil.
I no és fàcil.
Jo parlo per experiència, vaig estar un any separada, vale? I després ens hem tornat a ajuntar amb la mateixa parella i vaig passar un any molt dur, molt dur. I una cosa és des de la meva formació i la meva preparació com a educadora i com a docent i així, l'altra és quan ho vius a casa. És
quan t'hi trobes.
És molt complicat. És molt complicat, és molt dolorós i de vegades els consells que donem a la gent que està separada i els tutors a les escoles i així, no? Són, amb tota la nostra bona intenció, són molt senzills de dir, però després dur-ho a la pràctica és més complicat que això. No vull dir que no sigui possible, que hem de caminar i hem de treballar-nos com a adults, però que sobretot als principis és molt, molt dolorosa una separació normalment, almenys per un dels dos.
I no perdo de vista que la tasca educativa no s'acaba encara que s'acabi la parella, que això és el que a vegades perdem de vista.
Clar, de totes maneres, això que apuntàveu ara, passar la teoria a la pràctica, sovint passa això. Sí, és com, aquí acabem el programa, tenim les coordenades de tot, i dius, val, ara sí, però després tu arribes a casa i dius, allò que semblava tan fàcil quan t'ho expliquen, i tan raonable i tan coherent, que segurament ho és, però...
No, perquè, clar, s'impliquen moltes emocions, moltes vegades. A veure, si has decidit separar-te és perquè no estàs d'acord amb algú. Com dèiem amb la Carme, a vegades és perquè s'ha acabat l'amor i pot seguir sent una amistat meravellosa, però és difícil. I si queda un polsim d'aquella rancúnia o d'aquell dolor, es barreja, sembla que es tenyeix tot, sempre hi ha allò, qualsevol cosa que t'arriba.
Bueno, tot que sigui difícil, anem a veure com va aquesta teoria i després ja cadascú que faci el millor que pugui.
Val.
Doncs ja ho heu vist, avui dediquem sobretot el programa a les famílies on els pares estan separats. La comunicació és bàsica per aconseguir aquest objectiu de compartir. Hem dit, de la teoria a la pràctica és complicat, però si no hi ha comunicació, això serà impossible?
La comunicació és clau, però és clau en parelles separades i sense separar.
No, aquesta no l'hem pas fet.
És la casuística que a vegades es dona igualment en parelles que estan juntes, no? Però és clau perquè han de decidir un munt de coses que transferiran valors, creences, i si no ens posem d'acord, podem arribar a fer un cacau com a missatge a les criatures. Per tant, és clau, clau, clau.
I una comunicació que entenc que no només ha de ser al principi. Suposem que arribem a un acord, no? Doncs farem així, aixà, i... Molt bé, hem arribat a un acord. Però, clar, la família evoluciona. Vull dir, els fills creixen, canvien, les necessitats canvien, exacte, potser les feines canvien, la logística canvia... Per tant, és una comunicació sense aturador.
Clar. Jo crec que hi ha diversos nivells de comunicació. Primer, la comunicació que tens tu amb tu mateix, o tu mateixa, perquè si ets el que t'has decidit separar o ets el que no ho has decidit, sinó que has rebut la notícia, per dir-ho així, com et parles tu a tu mateix, no? Si et sents culpable, no et sents culpable. Tot això, d'entrada, ja altera la teva autoestima i et fa sentir malament, no? Perquè, clar, pobres els meus fills, perquè per culpa meva, no?, estan patint, o al revés, no? Culpabilitzo l'altre. Per tant, sanejar una mica aquesta comunicació amb un mateix i acceptar-te i estimar-te i a veure amb tot això que fas, no? I després el que dèiem també és que la parella es trenca o es dilueix, però la família continua. I això hem de tenir clar també nosaltres, per transmetre-ho després als nostres fills i filles, no? O sigui, el pare i la mare són per tota la vida. Jo seré el teu pare o la teva mare sempre. I això els dona una seguretat, no? I una... aquest vincle que necessiten, és que jo trobo que això és... I no hi ha vincle si no hi ha una molt bona comunicació, verbal, no verbal. Ha d'haver un amor incondicional, i ho han de notar.
Bueno, però clar, això, el que dèiem, si quan venen nous reptes, com no estiguis en comunicació...
Clar.
I més amb les tecnologies, per exemple. Mòbil o no mòbil? Això, amb 3 anys pots arribar a un acord, no?, si t'has separat. Quan la criatura en té 12, què fas? No, és que li vull regalar un telèfon. Jo no estic d'acord. És innegable que hauràs d'anar parlant dia a dia, cosa que passi.
I estem dient la tasca educativa, però, clar, això què engloba? Tot?
Engloba tot.
No?
Tot.
O sigui, no és només l'escola, no és només el mòbil, no és només els valors, no és només què es comparteix
tot,
a taula.
Els hàbits, no?, a quina hora anar a dormir. Però això passa també a casa nostra, ara també passa. Jo tinc uns valors, uns criteris, i la meva parella en té uns altres. Llavors, bueno, estem comptant... un parla, l'altre escolta, un ofereix, l'altre rep, i després ha d'arribar a acords, no? Que això és el que costa arribar a un acord. Escolta, a aquesta hora hem d'estar dormint. Home, per mi no és tan important. Doncs hem d'anar negociant. Primer entre els membres de la parella o de famílies separades, els pares separats, i després aquest cedir una miqueta, no?, d'entendre l'altre, que l'altre no és com tu.
Això t'anava a dir, s'ha de cedir una mica,
sí,
perquè
no sé.
A vegades potser és que posem mala mirada, ja. I aquí és on anem malament. És a dir, si en una casa decideixen que es va a 9:45 i a l'altra a les 9, no posar-nos una mica nerviosos. Estem parlant de 30 minuts, però és que a vegades es busca el mínim per entrar a vegades en un conflicte si no hi ha bon... És normal que hi hagin diferències.
No.
És normalíssim. Però per mi és a tot arreu. Els hàbits d'alimentació. Quina televisió es viu, quina no. La roba. És que acabes... Jo penso que la tasca educativa ho engloba tot. Tot.
La manera de parlar, el respecte...
Absolutament.
No? El deixar que facin les coses i que participin. I l'estil d'educar també és molt important. Llavors, si un és més autoritari i l'altre és més permissiu...
El que és menys permissiu... Saps que a l'altra casa no em fan fer això, jo no he de fer això. Això també juga una mica a vegades a posar-te... Que acabes... Escolta, mira, em trobo amb aquesta resistència. Et sembla? Sí, és millor que puguem tenir aquesta conversa, que no sempre aquest joc. És que l'altre no em fan per a taula. És que no és important fer llit. Bueno,
això juguen molt els nens.
Clar, a casa també.
Aquí puc, aquí tinc...
Ja sé a qui preguntar-li què.
M'ha dit que sí, ja està. Això passa a casa. Sí. Puc sortir què t'ha dit la mare? Sí, doncs ja està. No, sempre juguen el guanyador, no? Però clar...
Anirem a les esquerdes després, que és una cosa que sempre s'aprofita.
Sí,
si tothom viu a la mateixa casa, com si hi ha cases diferents, que són de la mateixa família, no? Però clar, això és una feinada. Suposo que intentar encarar-ho de la millor manera possible des del principi ho facilita, perquè com tu deies abans, si ens posem en no mitja hora aquí, mitja hora allà, no, és que jo li he dit, però estricte, superestricte... Quan un abans se n'adoni que arribar a acords ajuda?
Sí, és que és fonamental. O potser, si t'està costant, potser hauries de recordar per què vas crear una família amb aquella persona.
I dir, això està bé.
Sí, agafa aquell record. Agafa què admiraves d'aquella persona, què t'agradava. I intenta tenir-lo allà, no? I respirar 10 segons, sí... Si t'estàs entrant en un conflicte, que un moment, espera't, i llavors ja tornem a parlar-ne.
Clar, que potser en funció del moment que t'enganxi és molt difícil fer això.
Molt difícil.
Quan la ferida està molt tendra... Doncs,
com costa, més aviat, més, costa. Sí.
Però bueno, hi ha la pregunta de... Això és bo pel seu futur?
Sí. De les criatures?
Clar, sí. La pregunta aquesta. Això serà bo pel seu futur? Amb això l'estic ajudant a créixer? I aquí, bueno, es pot ajudar una miqueta a tornar a centrar-nos, no? Però clar, és molt normal que ens descentrem i que ens sentim com emboirats, no? Jo diria, una mica.
Sí, sí.
Però, de totes maneres, estem parlant en general. Hi ha tantes famílies com persones, i moltes situacions molt diverses.
I una mateixa família passa per diferents moments, no?
Sí,
clar, ara,
sí.
Aquí en una hora no resoldrem tot.
No.
Però és com deixar les idees clau de què ajudaria, com podria ser millor, deixant clar des del principi que sí que és important que es comparteixi la tasca educativa.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha sèries, pel·lícules, històries que ens ajuden a seguir parlant. Avui hem començat molt aviat a compartir aquest material audiovisual i comencem amb una pel·lícula que té moltes versions. Té la francesa, que crec que és l'original, després va venir l'espanyola, l'argentina... Mamà o papà?
A ver, somos reunido aquí papá y yo porque en esta familia nunca nos mentimos ni nos ocultamos nada. En principio, vaya. Os hemos reunido para deciros que nos separamos.
Me han aceptado en Médicos Sin Fronteras. Me voy a África.
¿Qué os vais a Rusia? 5 meses, en enero.
Disculpe, no lo entiendo. ¿Quién se va?
Yo.
¿Y quién quiere la custodia de los niños?
Ella.
O se ponen de acuerdo de una vez, o serán los niños quienes decidan.
Si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá...
¿O con papá? Que con papá es todo jauja. Y la tele está a las tantas, y los chicos en casa. ¿Mamá?
¿Los pollitos a quién siguen? A la gallina. El gallo da los buenos días y poco más.
¿Quieres guerra?
Pues venga.
¡Oli! Ja paro.
Bé, Mamà o papà, la teniu a HBO Max. És una comèdia, és la versió espanyola d'aquesta pel·lícula francesa. Una parella que té tres fills en comú i decideixen separar-se. Semblava que tot aniria com la seda, que seria fàcil, però resulta que els seus interessos interfereixen. Tots dos tenen un projecte per marxar fora. I, clar, ningú vol la custòdia dels fills. I arriba un moment que l'advocada els diu doncs si vostès no són capaços de posar-se d'acord i decidir, ho acabaran de decidir els fills. I aquí és quan diuen, doncs, quan estiguin amb mi faré que sigui una tortura viure amb mi i els diré com de meravellós seria viure o amb el pare o amb la mare en funció de... del cas. Això el que evidencia és que aquí no hi ha límits, que no hi ha normes i que tothom pot fer el que vulgui. Això és ficció. A la realitat caldria acordar unes normes comuns mínimes com a punt de partida. I a partir d'aquí, doncs, cadascú una mica amb el tarannà de cada llar anar fent.
Sí, jo crec que sí. Que un mínim comú denominador, no?, com diríem en matemàtiques, s'ha d'haver, perquè és bo pels nanos i també és bo també per nosaltres, no?, d'estar en coherència amb el que estem construint. És que no oblidem que estem construint una... encara tenim una família, encara existeix. Llavors, que tinguin un espai a casa, no?, on poder estudiar, on poder estar tranquils. I jo, per mi, és molt important la connexió. És a dir, que el nano, quan estigui a una casa, se senti molt connectat amb aquell adult i anar a l'altra casa també, de diferents maneres i dintre de l'estil propi de cadascun. Jo trobo nens molt sols, que no estan connectats.
Clar, saps? I què passa quan arriba el moment de la separació? Potser ja no hi havia la connexió amb un dels progenitors,
clar,
no?
Clar, aquí està. Jo tinc una amiga que s'està separant ara i els fills no la volen veure. Està passant molt malament, no la volen veure, no volen parlar amb ella, la culpabilitzen de tot i clar, està...
Hi ha d'haver una feina d'anar de la mà. Sí. De la mateixa manera, em sembla que la pel·li. Sí. Passeus i els expliques que és el que sempre es recomana. Ara, mare, asseguts junts,
clar.
I us expliquem, mira, això de forma clara, directa i deixant clar, us estimem igual tots. Doncs jo penso que aquí també l'altra parella, si et trobes amb això, has d'ajudar una mica.
Ja, però a vegades s'utilitzen els fills com a arma, no?, per atacar l'altre o fer mal a l'altre.
Si tens el punt de vista que l'objectiu principal és que aquella criatura ha de créixer sana, feliç i sentint-se estimada, t'ha de baixar tot la rancúnia.
I si malgrat això hi ha un dels progenitors que no té aquesta predisposició que de tant en tant passa, no? I com se'l pot convèncer? O qui se suposa que podria convèncer aquest pare o mare que... Així, al final, el que es fa és posar traves a la felicitat dels fills.
A veure, pots anar a mediació, pots anar a psicòlegs, hi ha fins i tot llocs especialitzats per intentar arribar a un punt, però penso que un mateix ha de veure, algú li ha de fer veure el benefici o el mal que fa si segueixes per aquesta actitud. És a dir... És que és fins i tot, més enllà d'això, és quina ensenyança afectiva i emocional li vols fer a les criatures. I el mal diari, com tu dius, es veu cada dia nens i nenes que se senten sols o poc escoltats o això. I és que al final no sé per què no fem les coses més fàcils. És que ens compliquem l'existència, els humans.
Clar, perquè quan un d'aquests fills està desconnectat, que tu deies, no? que està sol, com aquest pare o mare pot recuperar aquesta connexió que potser ja no hi era abans perquè no estava molt present o no ho sé, deu haver-hi diversos motius, no?, pels que no hi ha aquesta connexió, perquè en aquest moment de canvi tampoc deu ser especial, no deu ser l'idoni per reconnectar.
No és el més senzill, però no vol dir que sigui impossible. El que passa que has de prioritzar la connexió, entesa com que no estaràs corregint-lo, no estaràs preguntant-li sempre per les notes, per l'escola, o sigui, intentar fer coses junts, intentar compartir temps de qualitat, i això s'aprèn, o sigui, es pot aprendre a fer-ho.
Pot aprendre, però a mi em passa, amb l'educació sexual passa que molts pares i mares, quan les criatures estan a l'ESO, és que jo vull que m'expliqui les coses i no m'explica res. Doncs que els deures s'han de fer abans.
Això sí.
Aquí és on estem, no? Per establir una comunicació en un punt comença des del principi. Si no n'hem parlat mai d'això, doncs si no has parlat mai d'emocions, de com et sents, com aconseguirem, en cas que hi hagi aquesta situació, que puguem establir i tenir aquesta connexió? Que es pot aconseguir, mai és tard. Però ens costarà molt més, ens costarà molt més. I sí, estic d'acord amb tu. És que si no ens diuen si alguna cosa els hi fa mal, si tenen alguna por, jo penso que llavors poden venir rebots i tota la nostra feina educativa que tens amb l'altra persona, que tot has muntat al teu castell, no, ho farem així i això ho farem així, ja està. Perquè si tens la criatura rebotada, tot això
no
funciona. Res de res.
No funciona res. No? El que passa és que tu deies tenir temps de qualitat. Potser una cosa que sí que passa quan una parella se separa, si és que hi ha una custòdia compartida, ah, és que hi ha uns dies que tenen més temps amb els fills i uns altres que no hi són, però aquells que els fills no estan potser poden avançar altres coses de feina, de la llar, del que sigui, perquè quan estan amb els fills sí tenir aquest temps, potser clar, més de qualitat, encara que siguin l'únic adult, no?, allà com a referent.
Clar, però també hi ha comunicació avui en dia, ens podem comunicar cada dia, si volem. Podem clar, fer una videotrucada, podem anar a veure el partit de futbol o de bàsquet, que quan la gent és adolescent, no sé per què els pares pensen que els nens ja no els fa gràcia, que els anem a veure. I tot el contrari. L'altre dia la meva filla va fer un campionat de rítmica, van quedar primeres. Pues la cara de felicitat, l'emoció... Jo com a mare no m'ho perdria per res del món. És a dir, jo no sé, hi ha pares que no hi van, saps? És com... estiguis separat o no.
Però cada vegada passa més els...
No sé, si me'n vaig del tema, digueu.
A mi em toca anar a partits de bàsquet, no? Yeah. Doncs els partits de bàsquet, els pares separats que hi van, els dos, no? I després els fills...
Van dos,
Van amb els que... S'estaran el cap de setmana, però bueno, amb qui no estan, van i van a veure el partit i...
És que tot ho hem de naturalitzar, perquè és el que diem, si volem donar una idea de que la família no s'ha trencat la parella, però la família no, aleshores hem de poder anar a extraescolars o... i cooperar. Escolta'm, em va fatal. T'importa anar tu a buscar la criatura quan... perquè ha anat a una festa? I fer-ho així. És que jo crec que cooperar vas més lluny. I és la idea que els hi dones a les criatures, que al final és aquell missatge que m'han dit quan s'han assegut a la taula, era mentida? O era veritat?
És allò típic d'aprenen més del que veuen que no pas del que els dius.
Si no, se senten com una mercaderia, no?
Les paraules inicials de tot anirà bé és molt bonic, però després ho han de veure.
Però si tot i així no s'aconsegueix que els límits siguin similars, què passa amb el pare o mare que és menys lax? O sigui, que ja sap que a casa de l'altre es pot mirar més la tele, es pot jugar més a la Nintendo, no a l'hora d'anar a dormir...
Sí, bueno, al final, si hi ha un punt de diferència... Perquè, però això també passa a casa, vull dir, quan no t'has separat, hi ha algú que és, no, té potser un model que és més rígid. Si hi ha un punt de diferència, també és dir, escolta, doncs sí, som diferents, perquè no crec que hagis estat amb algú que sigui blanc-negre. Bueno, aleshores, no sé per què et vas estar amb aquella persona, no? però si no és un blanc-negre, tampoc ho veig tan nociu. Bueno, doncs hi hauran coses que segurament algú es posarà molt dur i coses que amb algú estarà una mica més tou.
No, però això també passa... Bueno, això passa a tot arreu, a les empreses, a les escoles, a tot arreu. És a dir, mentre tu siguis coherent amb el teu estil, ells van aprenent. Mira, aquí tinc un adult que és coherent amb el seu estil.
Clar, explica'ls-hi.
Que fa les coses d'aquesta manera, que m'està educant d'aquesta manera, perquè creu fermament que és el millor per mi.
Ah.
Això dona molta tranquil·litat. I en l'altre, el veuen d'aquella altra manera, i també està bé que vegin...
Sí.
Que no tots som iguals.
Perquè la política del perquè sí és negativa.
No, per això.
Tot així perquè sí. Però sí, són capaços d'entendre. Doncs aquí...
Ahir ara feia molt que no sentia el perquè sí, gairebé m'he espantat.
Perquè ho dic jo.
És que hi ha...
I punt.
Clar, hi ha algú que li pot explicar. Doncs és que jo penso que això ha de ser així per... I li expliques i li raones. I són capaços d'entendre-ho. Doncs no, jo aquí penso que tal, respecto l'altre punt de vista, però el meu... Encara els hi donaràs més riquesa i pensament crític, de dir, doncs... està malament.
Exacte. Molt important,
l'esperit
crític,
molt.
Aquest moment.
He wasn't supposed to fall for someone else. I can't ever just stick with meaningless sex.
My client wishes to spend one night a week in the family home. Tread carefully. Is that a threat?
You no longer have a say over what I do.
These are still my kids. If you really want to nitpick, he's still my husband.
All right, that is enough. Somewhere you need to be.
Christy's in town.
Això és The Split, una sèrie meravellosa, fantàstica, que podeu veure a Filmin. Són tres temporades d'aquesta família d'advocades. La mare i les dues filles són advocades... Bé, són tres filles, però dues d'elles són advocades matrimonialistes i una d'elles, que és, són filles, però és una dona adulta, casada i amb tres fills, se separa del marit. I, per sort, hi ha ficcions que es mostren realitats que, malgrat les possibles dificultats, doncs les superen i que arriba un punt que s'aconsegueix aquesta família... Bueno, ara us estic...
us estic explicant... Spoiler total, eh?
Però diríem que la sèrie, tot i així, quan la comenceu a veure, ja no us en recordareu. Hi ha casos a cada capítol, val molt la pena.
Ja no sé de què em parlaves.
Veus?
Com es deia?
The Split, a Filmin. Doncs anem concretant, eh? En aquesta possibilitat de compartir la tasca educativa, d'ajudar els nostres fills a créixer, a ser feliços, a tenir aquest esperit crític que comentaves ara. I aquesta educació també suposa l'educació més formal, vinculada a l'escola, també l'emocional, els valors que són importants a la família. Com va aquesta relació amb el centre educatiu quan hi ha canvis a nivell familiar? De l'estructura familiar s'hauria d'informar al centre que sàpiguen
absolutament.
Que poden passar coses, no?
Jo crec que és el millor perquè són aliats. O sigui, som tots una tribu que estem educant aquell nen o nena. Llavors els pares jo crec que han de ser molt sincers i molt transparents i confiar en el docent, al tutor i comunicar a l'escola tal com estan les coses, que no sempre ho fan, eh? I si volen fer la reunió junts o separats, que a més és lícit, no?, que vulguin fer la reunió, millor que junts, no?, però si no, millor una reunió amb una sana convivència que no... que hi hagi mal rotllo allà davant del tutor.
Que li podran donar un acompanyament a l'infant si estan al corrent de què està passant a casa.
Sí, és molt important.
En casa que detectin alguna cosa, però bueno, així tens context.
Clar, sí. És que sempre parlem d'aquesta importància de la comunicació, no?, entre el centre
i
la família. Us volia preguntar això, cal que... És un problema si no són capaços d'anar plegats? A les reunions, qui es fa o sigui, qui està al grup de WhatsApp, qui fa les els dos, qui comunica al centre, els dos tenen el canal de comunicació, no? Perquè quan estigui a casa teva, si està malalta, escrius, i si està a casa d'altre està malalta...
Es pot fer, eh? De fet, està muntat perquè puguin decidir a principi de curs com ho volen, si volen la documentació tota compartida o la volen cadascú la seva.
Exacte.
L'horari d'entrevistes també pot ser per separat, tot... Es pot fer per duplicat, la reunió informativa al principi de curs, doncs poden venir els dos...
Recordo fa molts anys, perquè ja tinc una edat, quan els meus pares estaven separats i rebien tota la notificació per carta per duplicat. De l'escola.
Ara ja no
gastem paper, però era tot per duplicat.
Sí.
Però veus, les entrevistes les feien junts.
Home, és preferible, perquè així també el tutor es fa una idea també de com és la relació entre els pares... Clar, coneix més la realitat,
i
no?
I
com es troba
tractiu. La reunió de principi de curs, que és per tota la classe.
Com a classe, no ha d'anar i ho han de duplicar.
Clar. Et veuràs indiscutiblement, per tant...
Preferiblement que sí, que fos compartida.
Anem a l'adolescència, que és una etapa de...
És meravellosa. La gent li té molta por i a mi m'encanten. A mi també. Jo que quan els tallers veig els adolescents, és que és una passada.
Però és aquesta ebullició, no? És una etapa de canvis. L'acompanyament d'aquesta etapa pot requerir que la comunicació entre els progenitors sigui encara més fluida?
Jo, com no hem fet els deures abans, serà molt difícil aquí.
Sí.
I perquè les amistats prenen un paper molt, molt, molt important, el grup, la identificació, el buscar... Amb algú s'han de, una mica, no?, de posicionar i fer aquell esclat de personalitat. I els hi posen molt fàcil als pares que no van de la mà, als adolescents. És que els hi posen molt fàcil.
Clar, aquí hi ha aquella escletxa.
Aquí és.
Més, clar.
Doncs estic en plena adolescència i aquest punt de rebel·lió, doncs, és un... No, tenen una diana fàcil. Si vas de la mà, no. Però hi ha d'haver moltíssima comunicació perquè és que s'obre un món nou i moltes necessitats noves i personalitat definida amb tota postpubertat, amb tots els canvis, amb tot el... És que aquí han d'anar super de la mà.
És un melón, això, perquè, clar, té molts temes d'ara. Què triaré ara, no? Els que estan fent quart d'ESO, que han de triar quin tipus de batxillerat, quines sortides... Hi ha moltes situacions que si ara el tema del que deies tu de la sexualitat, no?
Moltíssim, clar.
Van el tema de l'alcohol, clar, comencen a sortir
són fronts moltes primeres
que s'obren, exacte.
Ah, és una finestra.
I sortir la nit
dia.
Fins a quina hora. I ara em quedo a dormir a casa una amiga. I hi ha moltes decisions, i a més imprevisibles, perquè no planifiquen, òbviament, no? Són adolescents. I que has de decidir en el moment, llavors has de consultar l'altre. Tu què fem? Què faries? Deixes? No?
Bueno,
deixes.
Es pot tenir una conversa, no?
No, ja és com anar a un gimnàs. L'adolescència és un gimnàs pels pares, que separats i no separats. O sigui,
com? A veure.
És com anar a un gimnàs. És que estàs constantment musculant, prendre decisions i plantejant això és bo, això no és bo, això sí, això no, on te poso el limitar i calla, que havia dit aquí, no, potser ara no allò. No sé, eh? Jo ara pues estic parlant més com a mare que com a formadora, no? Però és constant, i això és bo, serà no, això no, sí.
També a vegades veig moltes famílies allunyades de la realitat.
Ah, has d'estar molt present. Això sí.
Perquè quan els tens allà i et parlen... I és una llàstima. Però també hi ha una part que és normal, no? Perquè no tot ho vols parlar amb els pares. Però sí. Tampoc cal prendre'ns-ho malament. Però jo penso que l'objectiu hauria de ser, com a adolescent, si té un conflicte, si es troba en un punt d'agòbio per alguna cosa, ha passat alguna cosa, perquè ja sabem que poden passar moltes coses per internet, ja no en físic, o quan li passi, podrà venir a recórrer als dos. Això seria per mi un objectiu.
Això és l'ideal.
Exacte. Encara que estiguem separats, sap que pot comptar amb els dos.
Sí, saber que hi ets. Que el primer que faràs és una abraçada abans que una bronca.
Exacte.
Per mi.
Sí.
Que hi som allà. Que...
D'això també se n'aprèn, no? Ja. Perquè m'imagino que ara hi ha molta gent que pensa sí. que no vaig fer exactament el que creia
no
que hauria hagut
res.
De fer com a pares, eh? Però suposo que donen moltes oportunitats.
Sí.
A
mi em sembla molt maca la frase de estem aprenent. Estem aprenent. Per tant, t'estic educant i n'estic aprenent. I això t'allibera també d'aquesta culpa.
Sí.
I ens equivoquem, clar, òbviament. I a més està tot tan canviant que coses que no existien i ara estan existint, no?
I també se'ls ha de dir les criatures, m'he equivocat.
Estan amb el xat GPT, no? I dius, bueno, què, és bo o no és bo? Bueno, no ho sé, a veure, com ho estàs utilitzant? Si et serveix per prendre una informació i després treballar i tal, doncs vinga, endavant, depèn de com l'utilitzis. No és un no ni un sí, no és ni blanc ni negre, no?
Això sí, fugim de les... La xarla.
Sí, no, els sermonets.
Això de fer una sermó. No. Vine, filla, que hem de parlar de...
No,
de les amistats, de les drogues, de sexualitat, de...
No, ha de ser
espontani. Sistema. I així sí que no establim comunicació.
Clar.
Perquè llavors ja es posen en un moment urpes fora de... Ja ve aquí a dir-me i crees... Estàs creant una distància brutal.
Sí, l'altre dia a la classe de matemàtiques estàvem parlant, no? És que per Setmana Santa anirem els meus pares a Amsterdam i clar, i em farà una vergonya perquè per allà, al barri Rosa i tal. Dic, però els meus fills no tindrien cap problema perquè a casa parlem de totes aquestes coses i naturalitat i confiança. I se'm va quedar mirant així i van dir...
Encara hi ha molta diferència en cada casa.
Clar, i s'ha de crear això. Siguin els pares separats o no, això jo crec que és tota la societat que hauria de... treballar aquesta comunicació.
Jo sempre ho dic als pares quan venen als tallers, és mireu els vostres valors i les vostres creences. Creu com un... Feu una autorrevisió i ja podem anar cap a ells.
Mm. Clar, uns valors que estaria bé que fossin similars una casa a una altra,
sí.
O si no ho són, haurem de pensar que la diversitat enriqueix.
Les dues coses.
Clar, jo penso, hi ha coses com capitals, sí. No? I hi ha coses sí. Més banals. El fet d'anar-te a dormir una hora o una altra, si hi ha mitja hora de diferència, no seria una cosa estructural, però el fet de, més endavant, i sobretot més grans, que els preservatius, no preservatius, jo te'ls dono, no, però què fas donant-li, perquè això tu veus, sí, jo m'ho trobo, però perquè li donen, no se li ha de donar, perquè estàs com incitant, doncs jo prefereixo donar-li perquè així doncs m'asseguro que estan protegint-se, per exemple, això és un tema, però d'aquests en tindràs amb roba...
Acompanyar la nena al ginecòleg, no?
O la roba.
La primera visita. No?
La roba, que si això a mi no em sembla bé que ho porti, perquè tenim roba molt hipersexualitzada avui en dia, doncs hi ha molta discussió.
Bueno, i suposo que estan a la mateixa casa. Això ja
passa.
Ja passa.
Exacte.
Quan estàs a cases diferents, que potser és que has anat a comprar i... No és que vulguis fer el contrari que la teva exparella, sinó que senzillament t'hi has trobat, ho has fet, i potser no hi has pensat, com tu deies, aquest muscular, no? Aquest replantejar-te tot constantment. Hi ha vegades que potser no has caigut, no? I per l'altre, allò és terrible, perquè sí que hi havia pensat.
Per això dic jo, respira 10, espera't un moment, aquesta resposta que surt de dins, que et transformes en Hulk, un momentet, respira Déu, perquè si, jo penso, si ho dius al moment, te'n pots arrepentir després.
Hi ha una que costa molt, que és suposar intenció positiva.
De l'altre.
El SIP. Sí. El suposar intenció positiva, que d'entrada ja, i sobretot si és un ex, ja suposes intenció negativa després, molt sovint, no?
Hi ha una cosa important. La comunicació, l'ideal seria trobar-nos aquí, com estem fent ara, aquesta conversa, no? Perquè estem parlant per veu, però estem parlant amb els gestos.
Clar,
no?
Això diu molt.
Després, si això ens resulta complicat, perquè quan estàs amb algú sí que és veritat que amb la teva parella, encara que discrepis, potser tens cada vespre per parlar-hi, o al cap de setmana, però amb algú que ja t'has separat, doncs no tens aquell espai assegurat. Mm-hmm. Aquí jo penso que s'ha de fer un esforç, però després, si no, envia un àudio, potser millor, com WhatsApp escrit o una... Perquè almenys hi ha la modulació de la veu. Sí. Perquè si ho envies per escrit, es poden fer tantes interpretacions que encara tindrem un problema.
Hi ha menys pistes.
Mira, que estem aquí comprant, he decidit comprar-li un no sé què. És diferent si et veig el to, que si posa he decidit comprar això.
Ja està, ja tira pel dret.
Perquè clar, i llavors és millor veu i en persona, gairebé et diré, si es pot.
No, i quedar a fer un cafè fora, ni en casa d'un ni a casa de l'altre, no?
Sí. Bueno, sense la criatura, sense la criatura.
Sí. Bueno, estem explicant escenaris ideals, conscients que potser no és fàcil, però ara per qui ens està escoltant i en el seu dia a dia veu que no estan tan a prop d'això com voldrien, que potser sí voldrien, però els costa perquè ells no són capaços, o per tot plegat, que els fills els està costant potser adaptar-se a la nova situació. Què poden fer? Quins haurien de ser aquests mínims de compartir la tasca educativa perquè la cosa vagi millorant dia a dia, perquè està clar que no és una cosa d'un dia per l'altre.
Sí, tiro. Sí, jo penso que el mínim és entendre quines són les coses capitals, com, per exemple, a la comunicació amb l'escola, saps que és un mínim que hauràs de tenir com a progenitor, temes mèdics, has d'anar de la mà, i després hi ha d'haver algun punt, a mesura que creixin s'ampliaran, amb adolescència, doncs trobarem permisos o no permisos de sortir o no sortir, o en quins àmbits, temes de sexualitat... Però jo puc entendre que hi hagi algú que ens estigui escoltant i digui, tot això és molt bonic, però no hi ha manera. Jo ho he intentat per activa i per passiva, i sempre acabem discutint, o no hi ha... Jo penso que llavors... coherència, explicar, intentar sempre allò del SIP, intentar sempre tenir això i recordar allò. Recordar per què estaves amb aquella persona, encara que t'hagi fet alguna lleig.
I després també demanar ajuda
també,
a un professional. Exacte. De vegades va bé tenir
mediació
o si tu estàs realment fluix a nivell emocional i realment se't fa tot una muntanya, pots demanar acompanyament d'un psicòleg, no? Jo crec que... Bueno, jo vaig fer-ho i em va anar molt bé, perquè necessitava un suport d'un professional. O sigui que també, de vegades...
Sí, perquè la llàstima s'acaba en un jutjat. Que
bueno, aquest és un altre dels temes, també. El tema econòmic, no? O quina escola el porto, doncs... A vegades hi ha la part econòmica pel mig, que ja embruta molt, empastifa molt el tema de les relacions humanes. I, malauradament, és molt, molt habitual.
Doncs que és una realitat, no? Algú que et diu, clar, això està molt bé, però jo no puc pagar el lloguer, no puc pagar la pensió, no puc deixar...
Clar.
Això t'omple d'ira... I s'embruta tot.
I l'altre tal, clar. I quan van amb ell, van de viatge, això jo no em puc permetre ni el més mínim.
Sí, perquè quan arribes a... És que, clar, els mitjons els he pagat jo, perquè les coses...
Quan estàs aquí.
Sí.
És difícil, aquí.
Això trenca la convivència molt, clar. Sí.
¿Por qué se ha venido a vivir contigo?
Porque queremos compartir nuestra vida.
Y ya compartías tu vida con mamá.
Isabel, no va a ocupar mi lugar como si fuera vuestra madre.
Tú no eres mi madre.
Chicos, mamá está enferma. Tengo cáncer. En toda familia llega un momento en que tienes que apoyar a los demás.
Quédate a mi lado.
Això és Quédate a mi lado, una pel·lícula del 98. Uns pares amb dos fills estan separats i ell comença a viure amb la seva nova parella, que tot i que intenta guanyar-se l'estima dels fills, d'entrada li costa. Costa, però diríem que... Bueno, van trobant la manera, no?, de reconduir, tothom va trobant el seu espai. Pensant en aquesta tasca educativa dels pares, com caldria gestionar l'arribada de les noves parelles? Se n'hauria de parlar en el moment de separar-se, de dir... esperem un temps per, si hi ha algú nou que entra a la família, no dir-ho als fills, mica en mica, s'ha de pactar amb l'ex, quan es comença a sortir amb algú se li ha de dir a l'altre progenitor que ja no és la teva parella.
Jo penso que si anem... Jo sóc filla de pares separats, en un lloc es va fer molt bé i en l'altre no gaire. Llavors, el com és diferent quan entra algú és que és molt important, realment. Jo, el que facin entre la parella, jo penso que ho han de quedar ells, perquè tu sabràs les susceptibilitats o els pactes que vulgueu, o com és la criatura, perquè cada separació és diferent. Hi ha criatures que necessitaran potser un any de viure aquest dol i sentir, val, estic estable, i potser per benefici de les criatures és millor esperar-te un temps, no?, que el vegis bé, i d'altres que et diran no. El veig perfecte i de fet, fins i tot és que són molt frescos, les criatures. Per què no busques una nòvia, un nòvio? Ja t'ho diuen, no? Però jo penso que sí que es pot dir, no? Jo els hi diria a l'altra persona, jo, per anar de bona, em sembla que estiguis amagant alguna cosa, si no, no hi ha res a amagar.
Jo miraria, depèn de la situació, mira, perquè depèn del nano. Depèn de com estigui visquent. Si està molt, molt tocat i molt...
Bueno, jo deia de cara a la parella,
No, les parelles s'han de comunicar, s'han de... Clar. Però també dir com li diem al nen o nena, perquè cada nen o nena és un món, i com ho viurà, si l'ha de fer patir o no. Si està encara molt baix de... a nivell emocional, jo crec que es fica encara més llenya al foc. Potser hem de ser més subtils i anar més a poc... És el tempo, depèn de cada cas. Jo no generalitzaria, no sé, igual...
Però això sí que, a lo de poc a poc, ha de ser un ABC, Això d'incrustar algú de sobte a casa, no.
Clar.
Això hem d'anar a poc a poc.
I marcar límits, tu seràs el meu fill sempre. Aquesta persona no ve a substituir-me. I no és una guerra, no? No és allò...
Porta el seu temps,
molt
clar. Això és
molt...
mesos.
Això és un a fuego lento. Si educar ja és a fuego lento, jo crec que això encara
I
ho és
respecte,
més.
I el respecte, i ho veig del cert, no l'imposes, te'l guanyes.
Clar.
De qui arriba.
Exacte.
De la nova incorporació a la família.
Però respectar que no vols ocupar el lloc de ningú. Això no?
És que no... És sí, això jo crec que és un missatge que ha d'arribar, perquè inclús com a ex-parella et pots... Pots tenir aquest sentiment.
Pots tenir gel.
La nova persona et prengui tu el paper.
Sí. I fins i tot, encara que no hi hagi aquesta por, hi ha gent que a vegades et diu em sembla aquesta nova parella, no?, de la meva exparella, algú meravellós, que veig que cuida els meus fills, que els estima, que els nanos també l'aprecien i que tothom es va trobant al seu lloc, però a mi se'm fa una muntanya veure que caps de setmana que jo no estic amb ells, que festes que no estic amb ells, no? Això suposo que mica en mica...
Es va curant.
I el que deies abans, primer és molt recent, hi ha una ferida, després potser vius noves experiències tu, coneixes tu a més persones, potser trigues més, cadascú té el seu ritme, no?
Sí.
Però jo penso que llavors això se'n va. Quan la teva vida s'omple... deixes de mirar la dels altres. I si estàs content amb com estan les criatures, llavors estàs com tranquil. Fins i tot tens un aliat aquí.
Clar.
Amb el que ens costa avui en dia.
Poden ser aliats? Perquè abans parlàvem de la diversitat, no?, de la riquesa. Són més veus, encara que tinguin un altre paper, que no són els pares de les criatures, però, però estan allà, no? Per tant, és una veu, entenc. A vegades més veus, més complicat posar-se d'acord. Però quan, un cop ho aconsegueixes...
És més ric, no?
Sí,
si hi ha riquesa. Harmonia, és més ric.
És riquesa, però
és,
jo...
Sí. És complicat arribar-hi.
Sí,
però
sempre sota l'entendre de jo no sóc el teu pare, jo no sóc la teva mare, sí que sóc un adult que està aquí perquè et protegiré i t'estimo i estic... Però jo crec que has de tenir-ho això clar, sempre. Però és enriquidor. Es veuen altres coses. Jo quan vaig descobrir que amigues meves, amb la infància, dormien sense calcetes amb el pijama, vaig dir... En sèrio? I l'altre em deia, però que tu dorms amb calcetes, dic, de tota la vida. Doncs és una mica el mateix, clar. No? Descobreixes un nou fer amb algú a la televisió, amb algú a la cuina, que t'encanta aquella nova recepta. Doncs hi ha moltes coses per descobrir. Jo faria, jo penso que sí.
Escola de Família, estem parlant de compartir la tasca educativa als pares que estan separats. Ho fem amb la Marta Pujol i amb la Carme Bartomeu. Hem anat creixent, aquesta família, no? Hi ha noves incorporacions. Ampliem una mica la mirada. L'entorn familiar pot ajudar d'alguna manera perquè els pares separats comparteixin l'educació dels fills? Anem en positiu, eh? No
ah,
anem a les traves.
Anava a dir-ho contrari.
O comencem per les traves i acabem amb el que poden sumar.
Home, poden haver-hi traves i tant, que comencin a jutjar en un dels dos membres de la parella, sobretot el que s'ha decidit separar, no? Perquè és el que ha fet el mal i que ha fet patir, està fent patir. Llavors, la gent es posiciona, és com sectari, no? Un contra mi o amb mi. I això divideix la família i pels nens és, i pels joves és molt, molt dolorós també, no? Perquè la iaia, l'àvia comença a parlar malament.
Això t'anava a dir, sobretot si ho escolta.
Sí, sí.
No tant que els hi diguin directament. Bueno, no, si els hi...
però ja es
nota. Els diuen fatal. Però horrorós, si ho senten no? De sota mà, també fatal.
I amb el llenguatge no verbal tu... es nota molt. I en les festes assenyalades, que si Nadal, que si...
Sí, encara més. Una copa de més s'escapa tot, no? Una sí. Copa de més amb el cava,
sí,
ja...
Sí, que dius, mare...
I els pares... els progenitors haurien de frenar d'alguna manera aquests... És igual, avis, tiets, amics de la família tota la vida, van fent que sí amb el cap.
100%. Sí. És que no, és que... Però jo crec que els propis progenitors han de dir fins aquí. I donar-los la realitat. Estem intentant que les criatures ho visquin bé. Per tant, ajudeu-nos i remem cap a la mateixa direcció, que si no, no avancem. I frenar. I si se sent alguna cosa, dir... No.
I si no, que no remin, però que no...
Aparta't. Saps què dir? Si no, aparta't.
Aquest és el teu territori. Exacte. I aquest rol és l'ocupo jo. I ja està. I si no, t'agrada com estic educant, però sóc jo l'adulta en aquest moment. No,
doncs anem a remar sí. Tots plegats vale, cap allà sí. Mateix, sí. Quan poden sumar, no?
Ja. Exacte. És...
Pot ajudar a fer-ho senzill, no?
I tant, perquè potser la criatura té una inquietud i li explica a l'àvia o l'àvia i no als pares. Per tant, poden ajudar un munt, perquè tenen relacions molt maques també amb altres membres de la família.
Els pares i els tiets? Ai, els avis i els tiets són papers, rols molt importants, jo crec, que s'hi vinculen
bé. Sí, perquè són cuidadors en moments clau. I ara imagina't què hem de fer. Imagina't, la tarda del dimecres sempre anava a casa dels avis. Ara què passa? Una setmana sí i una setmana no, perquè ja no és el...
Molt important. Doncs
home, preservem-ho, no?
Sí.
La bona relació.
De la teoria a la pràctica.
Abans d'acabar, anem a dedicar una estona, que n'hem parlat una mica, la relació entre el centre educatiu i la família. Saludem a l'Anna Cros. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
L'Anna Cros és psicòloga i orientadora de l'escola IPSE. Tu treballes amb infants i adolescents i també amb les seves famílies. És especialment important que la família funcioni com a bloc, encara que els pares estiguin separats?
Bueno, més que important, jo diria, és vital per l'educació dels nanos, no? Tant dels nanos des de que tenen, bueno, a qualsevol edat, no? És crucial i a més pel centre educatiu també ens facilita moltíssim la feina.
I quan als pares els costa de deixar de banda aquestes diferències, on podrien posar el focus? Suposo que des del centre educatiu es veu molt clar, no? Com... Ostres, això no està anant bé, si potser us enfoquéssiu cap a una altra banda, tot rotllaria millor.
Clar, el primer que intentem, perquè ja moltes vegades, inclús amb pares separats, estic parlant, i quan les separacions són molt recents, a vegades hi ha molta dificultat, nosaltres intentem sempre que encara que estem separats, podeu venir junts, no?, a l'entrevista del vostre fill, perquè intentem primer que intentin separar les coses, no?, que encara que estiguin separats, hi ha una cosa que els uneix moltíssim, que és un fill, no? Això és superimportant, no? El primer de tot, intentem fer veure a les famílies la importància que té pel seu fill o filla, que sàpiga que els pares, encara que s'han separat i hem passat molt mala temporada, venen els dos a l'escola per parlar de mi, no? I perquè estan preocupats per mi, no? Això quan ho comuniques a l'adolescent o al nen... notes un canvi en la seva actitud i en el seu estat d'ànim important, no? Perquè es tranquil·litza molt, no? És a dir, s'ha trencat, no?, la relació que tenien els meus pares i les coses a casa pues, han canviat moltíssim, però jo no deixo de sentir-me segur i jo tinc els pares que estan aquí per donar-me bueno, pues, la protecció que necessito i la seguretat que necessito, no?
Això et volia preguntar. Es respira diferent a l'aula? O sigui, l'efecte és diferent quan la tasca... Diferents criatures a una mateixa aula, els pares estan separats, uns comparteixen aquesta tasca educativa i uns altres clarament no són capaços de fer-ho. Com es respira això després a l'aula amb les criatures? Es nota?
Es nota moltíssim. Es nota moltíssim i sobretot amb els petits es noten perquè moltes vegades se senten... estan com nerviosos, veus que aquell nano hi ha alguna cosa que no rutlla bé, i a l'adolescència estem parlant de l'ESO, que és com bueno, una de les etapes de la vida més complicades, molt maca, però també és molt complicada. A nivell, sobretot es nota molt a nivell conductual, bueno, amb bueno, doncs conductes que són molt disruptives, també amb bueno, amb problemes emocionals importants, bueno, i ansietats, símptomes depressius, amb els alumnes, agressivitat o reaccions desmesurades. Es nota molt perquè, clar, no estan continguts, no?, aquests nanos. Vull dir...
I des del centre els podeu ajudar d'alguna manera o... fins que, no sé si dialogar amb la família i que hi hagi un canvi d'actitud o que com a mínim estigui tot més calmat.
Sí, sí, des del centre el que s'intenta... O sigui, l'objectiu sempre és que el nen o l'adolescent sigui bé, no? Llavors, la intervenció, o sigui, s'intervé immediatament amb la família. Moltes vegades és impossible que aquesta... Ho t'ho demanen ells mateixos, mira, no podem venir junts perquè això serà... I a vegades és veritat, no? Perquè... Bueno, hi ha matrimonis que s'estan separant que ho intenten i el diàleg és molt complicat, no? Llavors, bueno, s'intenta conscienciar molt, encara que sigui per separat, a les dues parts de la importància vital que té pel seu fill sentir que, bueno, que aquestes dues figures estan i que, a més, bueno, si compleixen els mateixos criteris encara millor, no? I bueno, de vegades s'aconsegueix, de vegades no, normalment sí, no? Unes vegades costa més, unes vegades costa menys, però la intervenció amb les famílies és fonamental, no?, pel benestar de l'infant. I llavors aquí, des de l'escola, pues, fem moltíssima contenció amb els nens i amb els adolescents, no?, quan estan passant per una situació així, no? També moltes vegades, si no tenen els mateixos criteris, també ja quan són més grans... Pues bueno, tenim també la típica conducta que bueno, intenten treure molt benefici, no? Perquè troben una esquerda aquí per, saps allò, una carretera hacia mi libertad, no? Que, bueno, i juguen també amb això i, bueno, això al final també és perjudicial per ells, no? Es recomana molt anar tots a una, no? Perquè, bueno, inclús amb els temes escolars, no? Que... Bueno, els nanos, encara que no, en un inici s'enfaden, no?, perquè sempre que, bueno, tots en contra mi, els meus pares, vosaltres, però al final se senten molt continguts, no?, perquè saben el que han de fer, no?, que això és l'important, no?
Clar. Doncs confiem que avui entre totes haguem ajudat a que tothom tingui clar que és important anar a la una. Anna Cros, psicòloga i orientadora de l'Escola Ipsen, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Estem a punt d'acabar, ara deia la Marta. Ens falta parlar d'una cosa i jo també us volia preguntar per una altra. Anem a aquesta que tu comentaves ara, que és...
És quan hi ha una nova parella, és a dir, ja tens dues cases, pare, mare, però aquesta nova parella, bé, evidentment, doncs, també té criatures.
Sí.
I aleshores aquesta nova parella té unes maneres de fer, unes normes, uns valors i unes creences que aplica aquella criatura, que no són els mateixos que tu estaves fent.
I que possiblement conviuen a la mateixa casa.
I llavors ja tens un tres.
Això es mereix un programa.
Sí. Això és, bueno, complicadíssim.
Bueno, clar. La clau, com has dit abans, sempre és dialogar, comunicació...
El que hem dit des del principi, sí. La comunicació.
Comunicació i dialogar.
I el que jo us volia preguntar ja per acabar és... ara deia l'Anna, no? A vegades és que es nota que és complicat, que és que no hi ha aquesta comunicació, no van a la una, no funcionen com a família, encara. Confiem que arriba un moment que sí. Cal comunicar-ho als fills? Com es fa aquest dir-ho, si és que cal, eh? Bueno, ens estem ajustant, mica en mica, ho farem cada cop millor. Sí. Què necessitaríeu, què us ajudaria? En funció de l'edat es pot tenir aquesta conversa o sempre?
Home, ja depèn de quina edat. Si són molt petitons, no, però si tenen una certa edat de preadolescència cap amunt, jo crec
que sí. Jo penso que sí. Sempre sí, però adaptant sí. El contingut. Exacte. I les paraules.
Això volia dir, eh?
Clar. Sense criminalitzar l'altre.
Mai atacar l'altre, sí. No? O sigui que pots... Ells ho entenen, t'ho poden entendre amb 5 anys, poden entendre amb 9 o amb 16, però jo els conflictes a nivell intern els deixaria fora de les criatures. Una cosa és que expliquis com el titular. Però no entris. Sí. No.
De baixar el volum, clar. Si no pot toxificar i empitjorar en lloc d'ajudar.
Sí. Bueno, doncs ja tenen la teoria.
Vinga.
I ara a posar-la en pràctica. Sí. Carme Bartomeu, educadora jesuïta Sarrià, Sant Ignasi a Barcelona i creadora del programa formatiu Educal, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I Marta Pujol, educadora sexual i afectiva. Et seguirem veient al Canvis.
No? Gràcies.
Moltes gràcies.
Merci.
Que vagi bé.
Gràcies a tots.
I acabem amb música. La cançó d'avui és La segunda oportunidad de l'Habitación Roja, perquè en tenim moltes al llarg de la vida. Aprofitem-la. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.